Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Fiscalia qualifica de cop d'estat els fets de la tardor de 2017 a Catalunya i titlla el govern d'organització criminal durant les conclusions del judici al procés. Montse Manent.
El fiscal José Zaragoza ha argumentat que durant els fets d'octubre hi va haver un cop d'estat, mentre l'advocada de l'estat, Rosa Maria Seoane, creu que no hi va haver la violència necessària per a la rebel·lió i la defensa al càrrec de sedició.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen se llama golpe de Estado.
Queda fuera de toda duda el hecho de que los hoy procesados participaron en esa configuración previa de lo que luego sería el alzamiento público y tumultuario que se realizó, que tuvo lugar el día 1 de octubre.
El president de la Generalitat, Quim Torra, demana a Pedro Sánchez tornar a la taula de diàleg per parlar del dret de l'autodeterminació.
Torra ho ha fet durant el balanç del seu primer any de govern.
Jo li demano al president espanyol que tingui ara el coratge d'afrontar el repte que el món sencer li demana, que és que s'assegui a dialogar amb el govern català l'exercici del dret de l'autodeterminació.
L'oposició ha criticat durament el balanç de govern de Torra i li demana eleccions anticipades.
Surt en llibertat el pare de la nena Nàdia després d'haver passat 2 anys i mig en presó preventiva.
Fernando Blanco, condemnat a 5 anys de presó, ha abandonat el centre penitenciari Ponent, ja que ha superat el màxim de temps que podia estar en presó preventiva sense una sentència ferma.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
El pare de la Nàdia ha sortit aquest dimarts quan faltaven 10 minuts per 2:15 des del migdia del centre penitenciari. Al sortir, el seu advocat David Peña ha dit als mitjans que Blanco és innocent.
¿Él se puede acercar a su hija? ¿Va a verla?
Claro, su hija.
¿Y va a ir a verla?
Va a ir a verla.
Por supuesto.
¿Cuándo?
No, yo he dicho los hechos. Si sigue negando los hechos, ¿le he preguntado?
Es inocente este señor, ya lo saben.
Pero...
Nos vamos.
L'atur a Catalunya cau un 3% al mes de maig i se situa com a la segona comunitat on més cau en relació a l'abril.
Així tot, els joves encara tenen problemes per trobar feina. Per això la Cambra de Comerç de Sabadell promou una fira d'ocupació per menors de 30 anys.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
El certamen arriba en un moment en què es comença a generar ocupació, però no és tan fàcil arribar-hi. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el director de l'àrea d'assessoria, promoció i formació de la Cambra, Joan Valls.
Des del 2014 les empreses estan començant a contractar. Quan un busca feina no li és tan fàcil trobar-la, però també és veritat que quan les empreses busquen gent per treballar tampoc els és tan fàcil trobar.
Demà arrenca una nova edició del FIMAC a Torroella de Montgrí.
Enguany el Festival de Màgia de Referència del Baix Empordà arriba a la 8a edició, carregat d'espectacles de primer nivell internacional. És el cas del de Noel Galán, que inaugurarà la trobada.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Fins ara el show només s'ha pogut veure a València i ha estat el propi Galán qui ha demanat poder a Catalunya en el marc de la 8a edició del FIMAC. Martí Batlle és el cap de producció del FIMAC.
Estem davant una novetat d'última hora que ens va inclús provocar un canvi de programació dintre ell mateix, perquè ens va dir, no, és que vull fer això, perquè vull presentar-ho a Catalunya.
Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda, de moment la jornada...
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment la jornada continua marcada per aquest sol que s'imposa arreu del territori, però amb creixement d'algunes nuvolades en zones del Pirineu, especialment cap a l'extrem nord, i amb la possibilitat que ara a la tarda pugui escapar-se algun petit ruixat, coses molt poc significatives, ruixats febles, aïllats, que poden acabar caient de forma molt minsa, com dèiem, cap a la zona del Pirineu Occidental i especialment cap a l'extrem nord de la serralada. Per altra banda, també alguns intervals de núvols baixos cap a l'extrem sud del litoral que han d'anar més amb el pas de les hores, però aquests no deixaran cap tipus de precipitació. La temperatura és notícia amb aquestes màximes que continuen enfilant-se per sobre els 30 graus a molts punts de l'interior, especialment Ponent, també cap a la Conca de Tremp, veiem màximes que poden arribar als 31-32 graus i avui també cap a la banda de l'Empordà la temperatura està pujant més que ahir. Esperem que demà baixi la temperatura i és que s'acosta un canvi de temps. Baixarà la temperatura, especialment cap a l'interior, i a més arribant precipitacions, xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot d'alguna calamarsada. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara alguns problemes a la xarxa viària catalana. Al lateral de la P7, a la B30, hi ha cua a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord per enllaçar amb la C58. Precisament en aquesta via, l'autopista del Vallès, la C58, hi ha 3 quilòmetres de retenció i Sant Quirze del Vallès en tots dos sentits, 5 quilòmetres de cua de Ripollet a Barcelona en sentit sud i 2 quilòmetres de retenció de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Palau Solità i Plegamans en sentit Caldes. A la B23, 4 quilòmetres de cua de Molins de Rei al Papiol, a l'A2, intensitat de Sant Joan d'Espí en tots dos sentits, i a la C32, retencions al llarg de 2 quilòmetres a Esplugues en sentit nord per enllaçar amb la ronda de dalt. En aquesta via, a la B20, hi ha retencions d'Esplugues Horta en sentit Besòs, intensitat del Nus de la Trinitat Horta en sentit Llobregat, i a la ronda litoral, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Fiscalia qualifica de cop d'estat els fets de la tardor de 2017 a Catalunya i qualifica el govern d'organització criminal. Són algunes de les conclusions que avui ha presentat el judici al procés. El Ministeri Públic considera que hi va haver violència i nega que els acusats siguin presos polítics. Per tot plegat, demana fins a 25 anys de presó per Oriol Junqueras, a qui avui han assenyalat com el motor de la rebel·lió. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El fiscal Javier Zaragoza ha dit que els acusats no són presos polítics ni se'ls jutja per la seva ideologia, sinó perquè van fer un cop d'estat, uns termes que només Vox havia utilitzat fins ara. I per il·lustrar-ho ha citat ni més ni menys que un jurista perseguit pels nazis.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado.
I ho van fer sense armes, però amb la violència necessària i la connivència dels Mossos d'Esquadra. Van atemptar contra els ciments de la democràcia, han dit.
El caràcter violento del alzamiento no implica que sea necesaria ni la violencia grave ni la violencia armada. No hace falta armas ni militares. Y mucho menos que vaya precedido de la declaración del estado de sitio.
Zaragoza ha assenyalat Junqueras com el màxim responsable de la rebel·lió.
El procesado Junqueras es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión.
La fiscal Consuelo Madrigal ha acusat el govern de la Generalitat d'actuar com una organització criminal per les despeses de l'1 d'octubre.
Esa administración regida por una organización criminal que para encubrir las responsabilidades de sus jefes puede cavar silencios, encubrimientos y hasta puede prometer contraprestaciones.
I el fiscal Fidel Cadena ha acabat la seva intervenció demanant que es condemni els acusats. En un escrit demanant que en cas de presó no gaudeixin del tercer grau fins que no hagin complert la meitat de la condemna.
De la seva banda, l'advocacia de l'Estat considera provats els delictes de sedició, malversació i desobediència. Defensa que es va produir un alçament tumultuari dirigit pels principals acusats amb la intenció d'evitar que l'Estat aturés la celebració de l'1 d'octubre. Rebutja, però, la rebel·lió perquè considera que no hi va haver una violència estructural.
En la seva argumentació, l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, ha fet un recorregut per fets com l'anunci de la data de l'1 d'octubre, l'aprovació de les lleis de transitorietat i del referèndum, o la concentració del 20 de setembre davant Economia per considerar aprovat el delicte de sedició.
Queda fuera de toda duda el hecho de que los hoy procesados, cada uno dentro del rol que tenían asignado en este plan, participaron en precisamente esa configuración previa de lo que luego sería el alzamiento público y tumultuario que se realizó, que tuvo lugar el día 1 de octubre.
No així la rebel·lió, perquè assegura que la violència no va ser estructural per aconseguir els objectius dels processats. En canvi, sí que COANE assegura que s'ha provat que es va malversar, principalment en despeses per al referèndum, i es va desobeir conscientment els jutges i el Constitucional. La sessió ha acabat amb la intervenció dels advocats de Vox, que han defensat que també es condemni els acusats per organització criminal i han demanat penes dures que serveixin d'escarment.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El president de la Generalitat, Quim Torra, demana a Pedro Sánchez tornar a la taula de diàleg per parlar del dret a l'autodeterminació. Torra ho ha fet durant el balanç del seu primer any de govern, on ha valorat la feina feta en el terreny econòmic i ha aprofitat per criticar les conclusions de la Fiscalia en el judici al procés. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat ha titllat de surrealista l'escrit de l'acusació.
Avui el fiscal tenia una oportunitat d'or, que era demanar la llibertat immediata, seguint la recomanació de l'ONU, dels presos polítics, i no ho ha fet. Li recordo a la Fiscalia que ell és el garant de la legalitat interna i de la legalitat internacional.
Per això Torra ha marcat com a prioritat la reacció a la sentència del judici, que considera que serà un punt d'inflexió, sense deixar de treballar perquè l'Estat reconegui el dret a l'autodeterminació.
Jo li demano al president espanyol que tingui ara el coratge d'afrontar el repte que el món sencer li demana, que és que s'assegui a dialogar amb el govern català l'exercici del dret de l'autodeterminació.
Tot plegat amb una gestió econòmica que Torra ha qualificat de positiva, havent aconseguit l'estabilitat dels comptes i amb les polítiques socials com a motor de canvi, tot i el llast, ha dit, que suposa el dèficit fiscal.
Doncs l'oposició ha criticat durament el balanç de l'any de govern de Torra i li demana eleccions anticipades.
El PSC retreu a Torra haver liderat un any perdut i li proposa un avançament electoral si es veu incapaç de governar. De fet, els socialistes pronostiquen una nova convocatòria electoral a final d'any o inici del que ve, en funció de la sentència del Suprem. Des de la CUP qualifica la legislatura d'esgotada i també aposten per eleccions. Ho ha demanat la seva portaveu, Maria Sirvent.
Entenem que aquesta legislatura està absolutament esgotada i que tal i a dia d'avui no pot continuar exercint aquesta acció de govern contrària als drets i les necessitats de la gent. I per tant, nosaltres des d'una posició d'oposició és evident que entenem que cal remenar les cartes i si cal amb la convocatòria d'eleccions.
Des de Ciutadans, el diputat Nacho Martín Blanco ha titllat de desastrosa la gestió de Torra.
Sorprèn molt que el senyor Torra avui estigui traient pit de la seva gestió al capdavant del govern de la Generalitat, tenint en compte que els seus números doncs, demostren que el que ha fet ha estat realment desastrós per l'economia, per la convivència. L'únic que ha aconseguit el seu balanç en aquest temps de govern ha estat precisament aconseguir una imputació per desobeir les ordres de la Junta Electoral Central.
També els comuns critiquen aquest any de govern que han qualificat de perdut i creuen que ha generat desgovern i frustració.
Continua el degoteig de declaracions d'alcaldes als jutjats per la celebració de l'1 d'octubre. Avui ha estat el torn de l'alcalde de Gramunt i portaveu adjunt per Esquerra Republicana al Parlament, Bernat Soler.
Soler ha comparegut davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la seva condició de forat i ha declarat que ell no va organitzar el referèndum, sinó que simplement el va defensar políticament en un acte. Soler ha estat citat com a investigat arran d'una querella de la Fiscalia per un delicte de desobediència per assumpte participació a l'organització de l'1 d'octubre a la població.
I encara en clau judicial, a Tarragona, la Fiscalia demana que s'obri judici oral contra l'alcalde en funcions, Josep Fèlix Ballesteros, i la portaveu del govern, Begoña Floria, pel cas Inipro, que investiga la suposada financiació il·legal del PSC. Avui, Ballesteros ha tornat a reiterar la seva innocència. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona en funcions i acusat en el cas, ha explicat que res d'això és nou.
Estem pendents de la pròpia jutgessa d'instrucció, que és qui finalment haurà de resoldre sobre el recurs d'empara, i tenim moltes esperances dipositades, evidentment, amb el recurs davant de l'audiència provincial. Jo reitero el que he dit, la meva innocència total i absoluta. A l'instrucció no ha sortit res que impliqui cap acció delictiva ni tan sols irregular.
Per la seva banda, la CUP, com a acusació popular, celebra aquesta decisió de la Fiscalia. Així ho explicava Laia Estrada, la seva portaveu.
Malgrat sabem doncs, que ara és la jutgessa qui s'ha d'acabar de pronunciar i qui ha de valorar en quins termes es produeix el judici oral, això és una bona notícia.
Així doncs, demanen 13 anys de presó per l'alcalde en funcions i uns altres 10 per Begoña Floria.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Surt en llibertat el pare de la nena Nadia després d'haver passat 2 anys i mig en presó preventiva. Fernando Blanco, condemnat a 5 anys de presó per haver-se enriquit aprofitant la malaltia de la seva filla amb donacions econòmiques, ha abandonat el centre penitenciari Ponent, ja que ha superat el màxim que podia estar en presó preventiva sense sentència ferma. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Blanco va ser condemnat a 5 anys de presó per aprofitar-se de la malaltia de la seva filla Nadia per enriquir-se amb les donacions rebudes per a tractaments que no es portaven a terme. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat repetir de forma parcial la redacció d'aquesta sentència, que encara no és ferma. El pare de la Nadia ha sortit aquest dimarts quan faltaven 10 minuts per 2:15 del migdia del centre penitenciari. Al sortir, el seu advocat David Peña ha dit als mitjans que Blanco és innocent.
¿Él se puede acercar a su hija?
Claro, su hija.
¿Y va a ir a verla?
Va a ir a verla.
Por supuesto.
¿Cuándo? No, yo he dicho los hechos. Si sigue negando los hechos, le he preguntado.
Es inocente este señor, ya lo saben.
Pero...
Nos vamos.
A més d'ordenar la seva llibertat provisional, l'audiència estableix la retirada del seu passaport i la prohibició d'abandonar l'estat, presentant-se al jutjat cada 15 dies.
Encara en clau de successos, el jutjat d'instrucció número 6 de Cerdanyola del Vallès ha decretat presó provisional per l'home acusat de matar-ne un altre aquest cap de setmana a Montcada i Reixac.
La magistrada de Guàrdia li ha decretat presó provisional sense fiança per un delicte d'assassinat. Els fets van passar dissabte al matí enmig del carrer. L'agressor va apunyalar presumptament la víctima diverses vegades. Un grup de veïns va retenir i colpejar l'agressor fins que van arribar els Mossos d'Esquadra.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Catalunya és la segona comunitat de l'Estat on més s'ha reduït l'atur aquest mes de maig. La reducció ha estat de quasi el 3% respecte de les xifres del mes anterior i d'un punt més respecte del 2018.
Pel que fa a demarcacions, totes han registrat un descens. Lleida és on més s'ha reduït l'atur amb un 8% respecte del mes anterior. A Girona, l'atur també ha baixat quasi un 5% respecte al de l'abril i, finalment, a Tarragona, el descens ha estat un xic més del 3%. Per sectors, l'hostaleria continua sent el motor d'ocupació.
Doncs precisament a Sabadell, la setmana vinent, se celebrarà la primera fira d'ocupació del Vallès dedicada al jovent. Es tracta d'una iniciativa de la Cambra de Comerç de la comarca i pretén posar en contacte els menors de 30 anys que busquen feina amb empreses que demanen personal. Ràdio Sabadell, Carem Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El certamen arriba en un moment en què es comença a generar ocupació, però no és tan fàcil arribar-hi. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el director de l'àrea d'assessoria, promoció i formació de la Cambra, Joan Valls.
Les empreses, a diferència de la posició doncs, a parlar el 2012 fins al 2012, de fet hi havia una taxa d'atur molt alta, però també és veritat que les empreses no contractaven. En aquests moments, des del 2014, les empreses estan començant a contractar i veiem que al final quan un busca feina no li és tan fàcil trobar-la, però també és veritat que quan les empreses busquen gent per treballar tampoc els és tan fàcil trobar.
Vallès Treballa Jove tindrà lloc dimecres que ve a la seu de la Cambra, a l'Eix Macià. De moment hi ha un centenar de joves i una trentena d'empreses inscrites.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El Montsià segueix l'espoli d'oliveres mil·lenàries per convertir aquests arbres monumentals en el millor en elements decoratius i en el pitjor en llenya. El Parlament està treballant en una nova llei per protegir-los, però mentre no s'aprova, els marxants d'oliveres s'afanyen a arrencar-la abans no arribi la prohibició. La Plana Ràdio, Tere Giner.
Degut a les grans dimensions d'aquests arbres i davant la impossibilitat d'emportar-se l'olivera sencera, sembla ser, segons ens explicava Xavier Jiménez, president del GPEC, moltes han optat per tallar-les i convertir-les en llenya.
Pensem que, tot i que s'arrenqui viu, no vol dir que totes visquin, un percentatge important acaba morint, però després hi ha altres que no s'arrenquen vives, sinó que directament es tallen. Suposo que s'han donat compte que aquestes oliveres eren massa grans per poder-les transportar, per poder-les carregar, i les han tallat, les han trossejat. Simplement les han trossejat, oliveres que potser tenen 1.500-1.600 anys per fer llenya.
A hores d'ara, el Parlament de Catalunya està tramitant una llei per protegir aquestes oliveres monumentals. La lentitud en la tramitació està provocant que els marxants d'oliveres intensifiquen l'espoli sobre aquest patrimoni amb l'objectiu d'arrencar quantes més oliveres millor abans que això estigui prohibit.
A Vilafranca del Penedès s'ha presentat l'Associació de Persones Altament Sensibles. Neix amb l'objectiu de donar suport a persones i familiars afectats per l'alta sensibilitat i ajudar-los en allò que els pugui crear incomoditats en el seu dia a dia. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Des de Pas Penedès consideren que un bon coneixement i molta empatia poden ajudar les persones altament sensibles a saber per què se senten d'una determinada manera i aconseguir gestionar aquestes emocions en positiu. En el cas dels infants, a més, l'associació neix amb la voluntat d'ajudar l'entorn familiar des de la comprensió i l'acceptació. Imma Pablos forma part de Pas Penedès.
Posar-te en lloc de l'altre, és a dir, que si algú té por, té por. És igual que jo per ser-hi, que no hi ha necessitat de tenir por. Té por. I si la nota, per ella existeix i és la seva realitat.
Es calcula que l'alta sensibilitat es troba aproximadament entre el 15 i el 20% de la població.
En cultura, demà arrenca una nova edició del FIMAC a Torroella de Montgrí. Enguany el Festival de Màgia de referència del Baix Empordà arriba a la 8a edició, carregat d'espectacles amb mags i il·lusionistes de primer nivell internacional. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. La inauguració del FIMAC 2019 portarà a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí un espectacle inèdit a Catalunya d'un dels joves mags del moment. Noel Galán, deixeble del Mago Pop, presenta Hidden, un show audiovisual carregat de màgia i efectes en 3D que convida el públic a entrar en una nova dimensió on qualsevol pot ser un heroi i tot és possible. Fins ara el show només s'ha pogut veure a València i ha estat el propi Galán qui ha demanat poder-lo estrenar a Catalunya en el MAC de la 8a edició del FIMAC. Martí Batlle és el cap de producció del FIMAC.
Estem davant una novetat d'última hora que ens va inclús provocar un canvi de programació dintre ell mateix, perquè ens va dir no, és que vull fer això perquè vull presentar-ho a Catalunya i ho vull presentar-ho en el FIMAC.
Noel Galán és el jove il·lusionista del moment gràcies al seu estil fresc i carregat d'humor.
Un reusenc de només 11 anys és el guanyador de la gran medalla Jacint Verdaguer atorgada als Jocs Florals de la Catalunya Nord celebrats a Perpinyà. Es tracta de Jordi Simó, que ha obtingut el guardó gràcies a dos contes. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. L'intercanviador de tradicions i el diari d'en Ben Claris. Així s'anomenen els dos contes que el jove reusenc Jordi Simó va presentar als Jocs Florals de la Catalunya Nord de Perpinyà i que li han suposat guanyar la gran medalla Jacint Verdaguer amb tan sols 11 anys d'edat. El primer el va escriure ara fa 2 anys, quan en tenia 9, per presentar uns premis literaris del Baix Camp, mentre que el segon l'ha redactat a propòsit pels premis de la Catalunya Nord. Escoltem Jordi Simó.
Vaig ficar molt feliç perquè és com si... No sé com explicar-ho. Va ser una molt bona sensació. Notava que el meu esforç valia la pena i que els relats, que no els importava si hi havia molt de vocabulari, si n'hi havia poc, els importava l'originalitat i tot això.
Com a premi, els dos contes han estat publicats en un llibre que, de moment, es pot trobar a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Terrassa ha presentat aquesta tarda Xavi Molís com a nou entrenador del primer equip.
Molís ha dirigit en les últimes temporades l'Horta i l'Hospitalet i com a futbolista va jugar en dues etapes al conjunt vallesà. L'usonenc de 42 anys ha estat l'escollit per la nova direcció esportiva que encapçala Miquel Ezequiel. L'objectiu dels egarencs serà lluitar per jugar la promoció d'ascens i assolir definitivament el retorn a segona B.
Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Bona tarda, Xavi Molís. Arriba el conjunt agarenc per aconseguir el tan somiat a ser segona divisió B. El missatge de Xavi Molís és clar. Arriba amb ganes d'aconseguir l'objectiu i de treballar.
Conec també les ganes que té aquest club d'estar més amunt i treballarem per això. Treball, treball i treball. I això és el que ens aproparà una mica més a l'èxit. El que és l'únic que podem prometre. Intentarem fer un futbol atractiu per la gent. Tenim... I sabem que el camp no és el que ajuda millor, per dimensions, però no per estat de la gespa, però crec que tindrem capacitat per fer grans partits.
Molís ha demanat la unió de tots els aficionats, de la premsa i també de l'entorn, i espera que aquesta temporada el Terrassa pugui obtenir els objectius marcats, que no és altra que deixar la tercera divisió, on el Terrassa hi conviu des de fa ja 10 anys.
El Girona trenca l'acord d'afiliació amb el Peralada.
Els dos clubs estan negociant les condicions econòmiques de la rescisió del contracte perquè els xampanyers han de muntar l'equip des de zero. Narcís Chicho Pelag no continuarà a la banqueta verd i blanca perquè té contracte amb el Girona. Albert Carbó és el nou entrenador del Peralada.
Joan Carles Oliva es desvincula del Lleida Esportiu.
Té contracte fins al 30 de juny, però les dues parts han acordat no renovar-lo. El tècnic va arribar en el tram final de temporada amb la intenció de revertir la mala dinàmica de l'equip, però no ho va aconseguir i l'equip va quedar fora del play-off.
En bàsquet, el Força Lleida renova el contracte a l'escorta Fernando Sierra.
Per dues temporades i amb opció d'una tercera, el jove jugador madrileny només ha jugat 12 partits aquesta darrera temporada a la Lliga Lepor, amb el conjunt de la capital del Segrià, després de patir una greu lesió al mes de desembre.
En waterpolo, l'Astralpool Sabadell renova Marina Cordobés i anuncia l'arribada de Ruth Ariño.
El mercat torna a estar actiu a la Lliga de Waterpolo femení. En les últimes hores, l'Astralpool Club Natació Sabadell ha renovat Marina Cordobés i ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada 2019-2020. Ruth Ariño, sabadellenca, a l'agost farà 18 anys i tornarà a casa després de 3 temporades al Club Natació Sant Andreu.
En tenis taula, el Suris Calella renuncia a la plaça de Superdivisió femenina.
El Club del Maresme ha fet un pas enrere per motius econòmics. Amb una decisió consensuada, es queda sense la jugadora Sofia Chuanzang i Gaby Feher, que han fitxat pel Girbau Vic.
La cursa d'IR Mossos d'Esquadra serà campionat de Catalunya de 10 quilòmetres.
Els millors atletes de fons i mig fons catalans participaran en aquesta cursa que reuneix en cada edició més de 1.500 participants. L'atleta marroquí Mohamed El Ghozoumi i la santcugatenca Elisa Meli són els vigents campions de la cursa. La competició disputarà el 20 d'octubre l'11a edició.
L'Ajuntament de l'Arboç organitzarà la 6a edició del Trail Vila de l'Arboç.
L'activitat s'emmarca dins de l'aposta del consistori del Baix Penedès per promoure l'esport saludable entre els veïns del municipi.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López i Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Well, brothers and sisters. Whoa, 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 whoa.
Sobre el PC, però sense tu no hi ha bord ni benefici. Me calen les paraules que m'evoquen els teus ulls per arribar a la nostra vida sobre un full.
Cal sortir de la cova per a veure què passa. Què passa la vida i no fa res tombar de casa. No sé si eres tu o el vent que m'ho correpassa, però avui la vida em sap dolça con la melassa. D'aquell punt m'estic al full, la resta és fum. Vaig més que la llum, sol és vist la vida i punt, ben punk. Són les experiències que arribem a acumular. Tu a la llar, jo com robe a la foguera, donen que parlar.
Que lo que pasa, pasa como de pasar. Disfruta de la vida, tú no dices de soñar. Que lo que pasa, pasa como de pasar. Disfruta de la vida.
Serem pols, tu pots alçar ja el vol, collons. Abandonant la cova, pes meus propis peus. Com Anna Kournikova, soc feliç sense trofeus. Riem-me de la moda, bevem vi de bordeus. A mi em mouen els somnis, tu no abandones els teus.
I sueña que sueña la virgen de la cueva. Los pajarillos cantan, las nubes me amaman. Tant que sé que no, que caiga un colocón i rompa los cristales de mi corazón. Que quien espera no.
de passar.
Com ha de passar.
Disfruta de la vida, tu no deixes de somiar.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Fiscalia qualifica de cop d'estat els fets de la tardor de 2017 a Catalunya i titlla el govern d'organització criminal durant les conclusions del judici al procés. Montse Manent.
El fiscal José Zaragoza ha argumentat que durant els fets d'octubre hi va haver un cop d'estat, mentre l'advocada de l'estat, Rosa Maria Seoane, creu que no hi va haver la violència necessària per la rebel·lió i defensa el càrrec de sedició.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen se llama golpe de Estado.
Queda fuera de toda duda el hecho de que los hoy procesados participaron en esa configuración previa de lo que luego sería el alzamiento público y tumultuario que se realizó, que tuvo lugar el día 1 de octubre.
El president de la Generalitat, Quim Torra, demana a Pedro Sánchez tornar a la taula de diàleg per parlar del dret a l'autodeterminació.
Torra ho ha fet durant el balanç del seu primer any de govern.
Jo li demano al president espanyol que tingui ara el coratge d'afrontar el repte que el món sencer li demana, que és que s'assegui a dialogar amb el govern català l'exercici del dret a l'autodeterminació.
L'oposició ha criticat durament el balanç de govern de Torra i li demana eleccions anticipades.
Surt en llibertat el pare de la nena Nàdia després d'haver passat 2 anys i mig en presó preventiva.
Fernando Blanco, condemnat a 5 anys de presó, ha abandonat el centre penitenciari Ponent, ja que ha superat el màxim de temps que podia estar en presó preventiva sense una sentència ferma.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El pare de la Nàdia ha sortit aquest dimarts quan faltaven 10 minuts per 2:15 del migdia del centre penitenciari. Al sortir, el seu advocat David Peña ha dit als mitjans que Blanco és innocent.
¿Él se puede acercar a su hija? ¿Va a
pues
verla?
Claro, su hija.
¿Y va a ir a verla?
Va a ir a verla.
Por supuesto.
¿Cuándo?
No, yo he dicho los hechos. Si sigue negando los hechos, ¿me he preguntado?
Ah, es inocente este señor, ya lo saben.
Pero...
Nos vamos.
El Montsià segueix l'espoli d'oliveres mil·lenàries per convertir aquests arbres monumentals en elements decoratius o en llenya.
El Parlament treballa en una nova llei per protegir-los, però mentre no s'aprova, els marxants d'oliveres s'afanyen a arrencar-ne tantes com puguin.
La Plana Ràdio, Tere Giné.
Degut a les grans dimensions d'aquests arbres i davant la impossibilitat d'emportar-se l'olivera sencera, sembla ser, segons ens explicava Xavier Jiménez, president del GPEC, moltes han optat per tallar-les i convertir-les en llenya.
Suposo que s'han donat compte que aquestes olliveres eren massa grans per poder-les transportar, per poder-les carregar, i les han tallat, les han trossejat. Simplement les han trossejat. Olliveres que potser tenen 1.500 anys per fer llenya.
Demà arrenca una nova edició del FIMAC a Torroella de Montgrí.
Enguany el Festival de Màgia de Referència del Baix Empordà arriba a la 8a edició, carregat d'espectacles de primer nivell internacional. És el cas de Noel Galant, que inaugurarà la trobada.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Fins ara el show només s'ha pogut veure a València i ha estat el propi Galant qui ha demanat poder-lo estrenar a Catalunya en el MAC de la 8a FIMAC. Martí Batlle és el cap de producció del FIMAC.
Estem davant una novetat d'última hora que ens va inclús provocar un canvi de programació dintre ell mateix, perquè ens va dir, no, és que vull fer això, perquè vull presentar-ho a Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, la jornada continua marcada per aquest sol que s'imposa arreu del territori, però amb creixement d'algunes nuvolades en zones del Pirineu, especialment cap a l'extrem nord, i amb la possibilitat que ara a la tarda pugui escapar-se algun petit ruixat, coses molt poc significatives, ruixats febles, aïllats, que poden acabar caient de forma molt minsa, com dèiem, cap a la zona del Pirineu Occidental i especialment cap a l'extrem nord de la serralada. Per altra banda, també alguns intervals de núvols baixos cap a l'extrem sud del litoral que han d'anar més amb el pas de les hores, però aquests no deixaran cap tipus de precipitació. La temperatura és notícia amb aquestes màximes que continuen enfilant-se per sobre els 30 graus a molts punts de l'interior, especialment Ponent, també cap a la Conca de Tremp, veiem màximes que poden arribar als 31-32 graus i avui també cap a la banda de l'Empordà la temperatura està pujant més que ahir. Esperem que demà baixi la temperatura i és que s'acosta un canvi de temps. Baixarà la temperatura, especialment cap a l'interior, i a més arribant precipitacions, xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot d'alguna calamarsada. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
La Fiscalia qualifica de cop d'estat els fets de la tardor de 2017 a Catalunya i el govern d'organització criminal. Són algunes de les conclusions que avui ha presentat el judici al procés. El Ministeri Públic considera que hi va haver violència i nega que els acusats siguin presos polítics. Per tot plegat, demana fins a 25 anys de presó per Oriol Junqueras, a qui avui han assenyalat com el motor de la rebel·lió. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El fiscal Javier Zaragoza ha dit que els acusats no són presos polítics ni se'ls jutja per la seva ideologia, sinó perquè van fer un cop d'estat, uns termes que només Vox havia utilitzat fins ara. I per il·lustrar-ho ha citat ni més ni menys que un jurista perseguit pels nazis.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado.
I ho van fer sense armes, però amb la violència necessària i la connivència dels Mossos d'Esquadra. Van atemptar contra els ciments de la democràcia, han dit.
El caràcter violento del alzamiento no implica que sea necesaria ni la violencia grave ni la violencia armada. No hacen falta armas ni militares. Y mucho menos que vaya precedido de la declaración del estado de sitio.
Zaragoza ha assenyalat Junqueras com el màxim responsable de la rebel·lió.
El procesado Junqueras es... como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión.
La fiscal Consuelo Madrigal ha acusat el govern de la Generalitat d'actuar com una organització criminal per les despeses de l'1 d'octubre.
Esa administración regida por una organización criminal que para encubrir las responsabilidades de sus jefes puede recabar silencios, encubrimientos y hasta puede prometer contraprestaciones.
I el fiscal Fidel Cadena ha acabat la seva intervenció demanant que es condemni els acusats. En un escrit demanen que en cas de presó no gaudeixin del tercer grau fins que no hagin complert la meitat de la condemna.
De la seva banda, l'advocacia de l'Estat considera provats els delictes de sedició, malversació i desobediència. Defensa que es va produir un alçament tumultuari dirigit pels principals acusats amb la intenció d'evitar que l'Estat aturés la celebració de l'1 d'octubre. Rebutja, però, la rebel·lió perquè considera que no hi va haver una violència estructural.
En la seva argumentació, l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, ha fet un recorregut per fets com l'anunci de la data de l'1 d'octubre, l'aprovació de les lleis de transitorietat i del referèndum o la concentració del 20 de setembre davant Economia per considerar aprovat el delicte de sedició.
Queda fuera de toda duda el hecho de que los hoy procesados, cada uno dentro del rol que tenían asignado en este plan, participaron en precisamente esa configuración previa de lo que luego sería el alzamiento público y tumultuario que se realizó, que tuvo lugar el de octubre.
No així la rebel·lió, perquè assegura que la violència no va ser estructural per aconseguir els objectius dels processats. En canvi, sí que Seoane assegura que s'ha provat que es va malversar, principalment en despeses per al referèndum, i es va desobeir conscientment als jutges i al Constitucional. La sessió ha acabat amb la intervenció dels advocats de Vox, que han defensat que també es condemni els acusats per organització criminal i han demanat penes dures que serveixin d'escarment.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El president de la Generalitat, Quim Torra, demana a Pedro Sánchez tornar a la taula de diàleg per parlar del dret a l'autodeterminació. Torra ho ha fet durant el balanç del seu primer any de govern, on ha valorat la feina feta en el terreny econòmic i ha aprofitat per criticar les conclusions de la Fiscalia en el judici i el procés. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat ha titllat de surrealista l'escrit de l'acusació.
Avui el fiscal tenia una oportunitat d'or, que era demanar la llibertat immediata, seguint la recomanació de l'ONU, dels presos polítics, i no ho ha fet. Li recordo a la Fiscalia que ell és el garant de la legalitat interna i de la legalitat internacional.
Per això Torra ha marcat com a prioritat la reacció a la sentència del judici, que considera que serà un punt d'inflexió, sense deixar de treballar perquè l'Estat reconegui el dret a l'autodeterminació.
Jo li demano al president espanyol que tingui ara el coratge d'afrontar el repte que el món sencer li demana, que és que s'assegui a dialogar amb el govern català l'exercici del dret a l'autodeterminació.
Tot plegat amb una gestió econòmica que Torra ha qualificat de positiva, havent aconseguit l'estabilitat dels comptes i amb les polítiques socials com a motor de canvi, tot i el llast, ha dit, que suposa el dèficit fiscal.
Doncs l'oposició ha criticat durament el balanç de l'any de govern de Torra i li demana eleccions anticipades.
El PSC retreu a Torra haver liderat un any perdut i li proposa un avançament electoral si es veu incapaç de governar. De fet, els socialistes pronostiquen una nova convocatòria electoral a final d'any o inici del que ve, en funció de la sentència del Suprem. Des de la CUP qualifiquen la legislatura d'esgotada i també aposten per eleccions. Ho ha demanat la seva portaveu, Maria Sirvent.
Entenem que aquesta legislatura està absolutament esgotada i que tal i a dia d'avui no pot continuar exercint aquesta acció de govern contrària als drets i les necessitats de la gent. I per tant, nosaltres des d'una posició d'oposició és evident que entenem que cal remenar les cartes i si cal amb la convocatòria d'eleccions.
Des de Ciutadans, el diputat Nacho Martín Blanco ha titllat de desastrosa la gestió de Torra.
Sorprèn molt que el senyor Torra avui estigui traient pit de la seva gestió al capdavant del govern de la Generalitat, tenint en compte que els seus números doncs, demostren que el que ha fet ha estat realment desastrós per l'economia, per la convivència. L'únic que ha aconseguit el seu balanç en aquest temps de govern ha estat precisament aconseguir una imputació per desobeir les ordres de la Junta Electoral Central.
També els comuns critiquen aquest any de govern que han qualificat de perdut i creuen que ha generat desgovern i frustració.
La crònica política ens porta a Osona, on algunes de les principals alcaldies s'haurien de decidir a través dels pactes. A l'Ajuntament de Roda, els independents pel Progrés, d'Albert Serra, l'actual alcalde, són els més votats, però necessiten el suport d'Esquerra o Junts per Catalunya per poder governar. El 9FM, Arnau Jaumira.
L'empat de 5 regidors entre independents per al Progrés de Roda i Esquerra a les passades eleccions ha deixat l'Ajuntament de Roda pendent d'un pacte. Junts per Roda, amb Joan Moreno al capdavant, és qui té la clau amb 3 regidors que poden fer decantar la balança cap a l'actual alcalde, Albert Serra, o cap a Roger Coromines, d'Esquerra. Per Serra, la candidatura independent és qui ha de liderar l'Ajuntament els propers 4 anys, perquè han estat la força més votada amb un fort augment, de 311 vots més.
El poble de Roda vol que IPR lideri de nou aquests 4 anys el govern doncs, de l'Ajuntament de Roda.
En la mateixa situació de Roda hi ha uns quants ajuntaments més a la comarca, com Centelles, en Josep Pere i Alfons Giol com els més votats, però sense una majoria clara. El govern de Tona es troba en una situació similar, amb Josep Salom amenaçat de perdre l'alcaldia per un possible pacte entre Txequem, Tona i Esquerra. Els ajuntaments de Gurb, Sant Quirze o Viladrau, entre d'altres, també estan pendents dels pactes.
I a Llançà, a l'Alt Empordà, també continuen les negociacions i ara l'última oferta d'Esquerra Republicana, la força guanyadora, és un gran acord de consens amb Junts per Catalunya i Alternativa per Llançà. Una proposta que implicaria deixar el PSC com a única força a l'oposició. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Esquerra Republicana de Llançà aposta per formar un govern de consens amb Junts per Llançà i Alternativa per Llançà. La proposta dels republicans passaria, doncs, per deixar el PSC com a únic grup a l'oposició. L'alcaldable dels republicans, Guillem Cusí, explica així en quin punt estan aquestes converses.
Amb APL, en aquest cas, doncs, ho han vist bé d'entrada, i Junts per Llançà a nosaltres ens va donar la sensació de que no fos del seu agrat, simplement ens van dir que, bueno, que traslladarien doncs, la proposta.
Amb la proposta dels republicans s'aglutinarien gairebé 1.800 vots, el que suposaria més d'un 70% dels electors.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Surt en llibertat el pare de la nena Nàdia després d'haver passat 2 anys i mig en presó preventiva. Fernando Blanco, condemnat a 5 anys de presó per haver-se enriquit aprofitant la malaltia de la seva filla amb donacions econòmiques, ha abandonat el centre penitenciari Ponent, ja que ha superat el màxim que podia estar en presó preventiva sense sentència ferma. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Blanco va ser condemnat a 5 anys de presó per aprofitar-se de la malaltia de la seva filla Nàdia per enriquir-se amb les donacions rebudes per a tractaments que no es portaven a terme. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat repetir de forma parcial la redacció d'aquesta sentència, que encara no és ferma. El pare de la Nàdia ha sortit aquest dimarts quan faltaven 10 minuts per 2:15 del migdia del centre penitenciari. Al sortir, el seu advocat David Peña ha dit als mitjans que Blanco és innocent.
¿Él se puede acercar a su hija?
Hombre, claro, es su hija.
¿Y va a ir a verla?
Va a ir a verla.
Por supuesto.
¿Cuándo?
No, yo he dicho los hechos. Si sigue negando los hechos, ¿le he preguntado?
Ah, es inocente este señor, ya lo saben.
Pero...
Nos vamos.
A més d'ordenar la seva llibertat provisional, l'audiència estableix la retirada del seu passaport i la prohibició d'abandonar l'estat, presentant-se al jutjat cada 15 dies.
Dues de les 4 famílies desnonades a Badalona, que estan acampades des de dimecres passat davant l'oficina local d'habitatge, podran disposar d'un pis de protecció oficial. És la principal decisió que ha pres avui la mesa d'emergències habitacionals en una reunió extraordinària. El consistori badaloní demana, però, a la Generalitat més pisos per poder fer front a l'actual allau de casos. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Bona tarda. Dels 4, 2 s'han desestimat perquè no reunien els requisits necessaris i 2 han estat resolts favorablement. De fet, des de l'Ajuntament han volgut explicar que una d'elles, un matrimoni amb 3 fills menors, ja havien estat convocats a la mesa habitacional el passat 20 de maig, quan van ser desnonats, però no van aportar la documentació necessària a temps. Ara el consistori els ha adjudicat l'únic pis de què disposa i de manera imminent signaran un contracte de lloguer social. Teresa González és la regidora en funcions d'habitatge.
I el que farem és demanar a la Generalitat que posi a disposició de les ajuntaments, en aquest cas de l'Ajuntament de Badalona, habitatges per tal de poder atendre aquesta necessitat, ja que en la mesa d'emergència fa més de 6 mesos que la Generalitat no aporta cap habitatge.
L'altre cas, el d'una família monoparental amb una menor, es resoldrà en breu quan l'Ajuntament acabi amb els tràmits administratius per adquirir els 5 habitatges que es van aprovar a la darrera Junta de Govern el 25 de maig.
Uns 150 treballadors d'empreses subcontractades per Repsol a la Pobla de Mafumet reclamen millores en la seguretat laboral. L'alarma s'ha encès després de la fuita de divendres, que va causar un mort i 15 ferits. Un d'ells es troba ingressat encara a la Vall d'Hebron de Barcelona en estat greu. Constantí, Ràdio Noèlia, Silvero, bona tarda.
Bona tarda. Els empleats han denunciat que les alarmes no van sonar quan es va produir la fuga d'amoníac a l'empresa veïna. A més, han reclamat que es compleixin els convenis laborals en matèria salarial. Per tot plegat, han impulsat la plataforma d'unió de seccions sindicals, que ja compta amb treballadors de 7 empreses diferents i des de la qual volen canalitzar les seves demandes. Els treballadors denuncien la situació de precarietat que viuen. Un dels impulsors de la plataforma, Antonio Maya, ha explicat que se senten deixats i ha lamentat que no es van activar les sirenes d'avís d'accident quan es va produir la fuga d'amoníac divendres passat a l'empresa Anexa Carburos Metálicos. A més, ha denunciat que els protocols no es van aplicar. Maia també ha afegit que als pobles del voltant, la Pobla de Mafumet, Constantí, el Morell o Vilallonga del Camp, ningú se'n va assabentar, fet que podria haver esdevingut un risc per als veïns.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El Montsià segueix l'espoli d'oliveres mil·lenàries per convertir aquests arbres monumentals, en el millor dels casos, en elements decoratius i, en el pitjor, en llenya. El Parlament està treballant en una nova llei per protegir-los, però mentre no s'aprova, els marxants d'oliveres s'afanyen a arrencar-ne tantes com puguin abans que estigui prohibit fer-ho. La Plana Ràdio, Tere Giner.
Degut a les grans dimensions d'aquests arbres i davant la impossibilitat d'emportar-se l'olivera sencera, sembla ser, segons ens explicava Xavier Jiménez, president del GPEC, moltes han optat per tallar-les i convertir-les en llenya.
Pensem que, tot i que s'arrenqui viu, no vol dir que totes visquin, un percentatge important acaba morint, però després hi ha altres que no s'arrenquen vives, sinó que directament es tallen. Suposo que s'han donat compte que aquestes oliveres eren massa grans per poder-les transportar, per poder-les carregar, i les han tallat, les han trossejat. Simplement les han trossejat, oliveres que potser tenen 1.500 anys per fer llenya.
A hores d'ara, el Parlament de Catalunya està tramitant una llei per protegir aquestes oliveres monumentals. La lentitud en la tramitació està provocant que els marxants d'oliveres intensifiquen l'espoli sobre aquest patrimoni amb l'objectiu d'arrencar quantes més oliveres millor abans que això estigui prohibit.
I al Baix Ebre, el municipi del Perelló vol potenciar el turisme i per fer-ho projecta la construcció d'un nou càmping. La nova alcaldessa, que té majoria absoluta, ha anunciat els nous projectes en matèria turística. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. La futura alcaldessa Maria Cinta Lleó, que s'estrena en el càrrec, ha avançat algunes de les actuacions. Es vol remodelar l'Ajuntament per impulsar l'oficina de turisme amb un accés més directe. També es vol posicionar la marca turística del Perelló a les xarxes socials i donar a conèixer les potencialitats en rutes i esports de muntanya. En una inversió de la que s'estan tancant els serrells, passat l'estiu també s'iniciarà la construcció d'un càmping a la zona anomenada Pla d'Arnes. Maria Cinta Lleó és l'alcaldessa electa del Perelló.
Sí que sabem que tots els càmpings tenen els seus serveis, però quan una cosa està tan a prop d'un poble, doncs les rutes de muntanya i per anar bicicletes, potenciar el patrimoni històric, que és molt important el que tenim i tampoc l'hem sabut vendre.
En un projecte en col·laboració amb la Generalitat i la Universitat de Girona es destinaran 400.000 euros per promocionar la ruta de les basses, amb un centre d'interpretació per divulgar la presència del tritó verd en una de les poques zones de Catalunya on encara hi habita.
En cultura, demà arrenca una nova edició del FIMAC a Torroella de Montgrí. Enguany el Festival de Màgia de referència al Baix Empordà arriba a la 8a edició, carregat d'espectacles amb mags i il·lusionistes de primer nivell internacional. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. La inauguració del FIMAC 2019 portarà a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí un espectacle inèdit a Catalunya d'un dels joves mags del moment. Noel Galán, deixeble del Mago Pop, presenta Hidden, un show audiovisual carregat de màgia i efectes en 3D que convida el públic a entrar en una nova dimensió on qualsevol pot ser un heroi i tot és possible. Fins ara el show només s'ha pogut veure a València i ha estat el propi Galán qui ha demanat poder-lo estrenar a Catalunya en el MAC de la 8a edició del FIMAC. Martí Batlle és el cap de producció del FIMAC.
Estem davant una novetat d'última hora que ens va inclús provocar un canvi de programació dintre ell mateix, perquè ens va dir no, és que vull fer això perquè vull presentar-ho a Catalunya i ho vull presentar-ho en el FIMAC.
Noel Galán és el jove il·lusionista del moment gràcies al seu estil fresc i carregat d'humor.
La 6a edició de la Rumba a Palamós escalfa motors. El festival oferirà concerts gratuïts en diferents espais a l'aire lliure del municipi del 12 al 26 de juliol. Maruja Limón o Bemba Saoko són alguns dels grups que ompliran de rumba les places i carrers de Palamós. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
Una de la Rumba Palamós d'aquest any és que s'ha creat una banda pròpia expressament per al festival, formada per músics reconeguts del gènere i que tocarà el 12 de juliol. David Torres, amb més de 25 anys de trajectòria i que ha tocat en grups com Sabor de Gràcia o Ai Ai Ai, n'és un d'ells.
Bueno, com deia el mestre, el Paret, que fa ballar. Tu només sents el ventilador i ja t'agafa, la gent ja s'aixeca i això. Llavors, ara ja, també hi ha molts temes estàndards, anem des del Paret, el Gato, el Gypsy Kings, els Amaya, vull dir que hi ha un repertori d'estàndards coneguts que es donen a l'imaginari de tothom ja, també, i això és el que una mica pretenem també amb la banda, no?
A part del grup Rumbent Palamós, al festival hi tocaran també Maruja Limón, el 5 de juliol, Bemba Saoko, el 19 d'aquell mes, l'endemà, concert infantil a càrrec de Dantubi, i finalment, Miliu Calabuc, el dia 26 de juliol, fent un homenatge a Peret. Tots els concerts del Rumba Palamós són gratuïts i es fan en diferents escenaris exteriors del municipi.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, l'Astral Pool Sabadell renova Marina Cordobés i anuncia l'arribada de Ruth Ariño.
El mercat torna a estar reactivat a la Lliga de Waterpolo Femení. En les últimes hores, l'Astral Pool Club Natació Sabadell ha renovat Marina Cordobés i ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada 2019-2020, Ruth Ariño. És sabadellenca, a l'agost farà 18 anys i tornarà a casa després de 3 temporades al Club Natació Sant Andreu.
Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
La jugadora sabadellenca torna així a Can Llong després d'una etapa a Sant Andreu on ha fet un salt endavant, sent ja internacional absoluta amb la selecció espanyola. L'entrenador de les sabadellenques destaca, sobretot, la progressió que ha fet l'última jugadora fitxada per l'Astral Pool.
Super content, no?, que és una jugadora de casa, formada aquí a la nostra escola, en funció de la incorporació de la Ruth Ariño, però tot això és degut a que jo penso que és la jugadora que ha fotut una progressió a l'últim any més espectacular que jo he vist mai.
Tot són bones paraules, per tant, de David Palma, del nou entrenador de Rutarinho al Club Natació Sabadell. El pròxim fitxatge que podria confirmar l'entitat vallesana pel seu equip femení podria ser el de Sílvia Morell, també procedent del Club Natació Sant Andreu.
En futbol, el Terrassa ha presentat aquesta tarda Xavi Molís com a nou entrenador del primer equip.
Molís ha dirigit en les últimes temporades l'Horta i l'Hospitalet i com a futbolista va jugar en dues etapes al conjunt vallesà. L'usonenc de 42 anys ha estat l'escollit per la nova direcció esportiva que encapçala Miquel Ezequiel. L'objectiu dels agarencs serà lluitar per jugar a la promoció d'ascens i assolir definitivament el retorn a segona B.
Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Bona tarda, Xavi Molís. Arriba el conjunt agarenc per aconseguir el tan somiat ascens a la segona divisió B. El missatge de Xavi Molís és clar. Arriba amb ganes d'aconseguir l'objectiu i de treballar.
Conec també les ganes que té aquest club d'estar més amunt i treballarem per això. Treball, treball i treball. I això és el que ens aproparà una mica més a l'èxit. El que és l'únic que podem prometre. Intentarem fer un futbol atractiu per la gent. Tenim... I sabem que el camp no és el que ajuda millor, per dimensions, però no per estat de la gespa, però crec que tindrem capacitat per fer grans partits.
Molís ha demanat la unió de tots els aficionats, de la premsa i també de l'entorn. I espera que aquesta temporada el Terrassa pugui obtenir els objectius marcats, que no és altra que deixar la tercera divisió, on el Terrassa hi conviu des de fa ja 10 anys.
El Girona trenca l'acord d'afiliació amb el Peralada.
Els dos clubs estan negociant les condicions econòmiques de la rescisió del contracte perquè els xampanyers han de muntar l'equip des de zero. Narcís Chicho Pelag no continuarà la banqueta verd i blanca perquè té contracte amb el Girona. Albert Carbó és el nou entrenador dels xampanyers.
Joan Carles Oliva es desvincula del Lleida Esportiu.
Té contracte fins al 30 de juny, però les dues parts ja han acordat no renovar-lo. El tècnic va arribar en el tram final de la temporada amb la intenció de revertir la mala dinàmica de l'equip, però no ho va aconseguir i l'equip va quedar fora del play-off.
En bàsquet, el Força Lleida renova el contracte a l'escorta Fernando Sierra.
Per dues temporades i amb opció d'una tercera campanya, el jove jugador madrileny només ha jugat 12 partits d'aquesta darrera temporada a la Lliga Lepor amb el conjunt de la capital del Segrià després de patir una greu lesió al mes de desembre.
I en tenis taula, el Suris Calella renuncia a la plaça de Superdivisió Femenina.
El club del Maresme ha fet un pas enrere per motius econòmics amb una decisió consensuada. Es queda sense la jugadora Sofia Joan Sang i Gaby Feher, que han fitxat pel Girbau Vic.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López i Sergi Mir, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macu.
No sabes lo que me cuesta escribir esto, de Olivia Rueda. Editado por Black Ebooks. Quan el llibre de l'Olivia va arribar a les meves mans, vaig pensar, i a mi què coi m'importa la miraculosa rehabilitació d'una dona que va patir un ictus. Me'l vaig endur a casa, ja que l'havia de començar perquè ens van convidar a un dinar amb l'autora i els editors. En fi, que m'hi vaig posar. De seguida, vaig veure fascinada per la història de l'Olivia. Com ha expressat tots els seus dubtes, com explica des del començament que un dia qualsevol a la feina tot es tornarà fosc. Només era el principi d'un llarg viatge que emprendrà amb soledat i encara més solemnitat. Quan va haver d'escollir el metge en el qual depositaria la seva vida, on evidentment no hi havia quòrum, diversos metges, diverses opcions, una carrera contra el rellotge. Vaig haver de buscar els doctors a Google, els havia de posar cara. Quan va despertar, les paraules voltaven pel seu cervell però no arribaven a sortir per la boca. Del català no se'n recordava i amb prou feines es feia entendre en castellà. Va passar a ser una fàsica.
Me ven, y como estoy bien por fuera, piensan que no tengo nada. Joder, joder, qué mierda, joder. A mí no me gustaba nada soltar tacos. Ahora, de algún modo, los tacos sintetizan lo que siento. Y no solo porque definan la rabia y también el miedo, también porque me resulta más fácil decir una palabrota que encontrar mil palabras para decir qué me pasa. Porque estoy así. Joder.
Explica la seva rehabilitació sempre amb un to irònic, des d'un punt de vista gens victimista. Mare de dos fills petits i amb una força que li farà tirar endavant de manera imparable i assumint, dies millor i dies pitjor, que la vida tal i com la coneixia no tornarà. Ha d'acceptar a la nova Olivia, la que diu, ponte el desayuno y comete los calcetines. Va arribar aquell dinar i jo anava nerviosa per conèixer-la. Vaig seure davant seu i tothom no parava de dir-li lo valenta que era, que l'admiraven moltíssim i que ells no sabien si serien capaços de fer el que ella havia fet. Quan va acabar l'última alabança, ella va dir «I tu què haries?». I allà, en aquell moment, em va guanyar del tot. Heu de llegir a Olivia, conèixer la seva història. Està escrita amb el cor, però des de les entranyes.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.